entrevista.
Amb la Marta Nogués, que és tecnòloga dels aliments de Natures Plus. Bon dia, Marta.
Molt bon dia.
Avui parlem del calci. Vam dir la setmana passada. La Gina també ens acompanya avui. Després fem la teva secció, si de cas. Fem una cosa diferent del que vam fer la setmana passada. I avui parlem del calci. Uh-huh. Parlem de la quantitat de calci que necessitem, si et sembla, d'alguns aliments on podem treure-ho, però sobretot anem a parlar de una cosa de la que es parla relativament poc, que és de maneres, a través d'altres nutrients, d'absorbir millor el calci. El que entri, sigui el que sigui, no? Que moltes vegades no ho tenim tant en compte. És a dir, elements com el magnesi, com la vitamina D, com el fòsfor, com la vitamina K, tots aquests nutrients i sobretot on els trobem. D'entrada, quan parlem de calci, és el mineral que hem d'ingerir més, que necessitem més.
És un dels minerals majoritaris, no? I és perquè forma part del nostre cos, el nostre esquelet, les dents, no? I també és el mineral de la contracció muscular. I és una substància implicada en moltes rutes metabòliques. Llavors, és el mineral clau, no?, diguéssim. Les quantitats recomanades doncs, depenen una mica de l'edat, de l'estatus nutricional, doncs, si la persona és un nen, estem parlant d'un nen, d'una embarassada, d'un adult, i també a vegades també en funció de si pren medicació o no. El calci, per exemple, si ens situem en adults, doncs la ingesta recomanada diària són 1.000 mil·ligrams. En embaràs augmenta 500 mil·ligrams, llavors doncs, ja ens anem a una quantitat més elevada, i en osteoporosis ens anem a 1.200 mil·ligrams al dia.
Molt bé. Val. Això al nostre país, perquè hi ha altres països on les quantitats són totalment
poden
diferents.
Canviar, sí.
Per exemple, a la Gran Bretanya són 700 mil·ligrams. Als Estats Units se'n van de mitjana a 1.000 i l'OMS, en canvi, es queda amb 400-500. Perquè hi ha aquestes divergències, ho saps?
En principi, les ingestes recomanades van en funció de la població. Això, aquests valors ens els dona la població. L'estudiem i mirem a partir de quina quantitat d'ingesta d'aliments doncs, hi ha deficiències. I quan es volen fer ingestes recomanades, vol dir doncs, que amb aquella alimentació aquella persona ha d'intentar o procurar ingerir aquella quantitat de calci per no entrar en enfermetat o entrar en deficiència.
I a més, quan parlem de 1.000 mil·ligrams, no estem dient que necessitem 1.000 mil·ligrams, sinó que com que absorbim només una part d'aquest calci, en realitat al final el que sí que necessitem fisiològicament són uns 300 o una cosa així, em sembla, no?
Sí.
Per tant, parlem d'aquest marge de seguretat per assegurar-nos que ingerim tot el calci que necessitem.
O sigui, m'estàs dient, en bevem 1.000? Bé, dic bevem perquè penso en la llet,
sí, absorbeixes un
30... Per absorbir
30,
300.
40. Depèn del tipus d'aliment, absorbeixes un tant per cent o un altre, no? Seria,
podria
ser això, més o menys, no? Molt bé, vale, perfecte. Estem ingerint el calci que necessitem, però no només necessitem calci perquè els ossos siguin forts, per millorar la contractilitat muscular, etc., sinó que hi ha altres nutrients que ajuden a que el calci vagi on ha d'anar, que s'absorbeixi de manera correcta, que s'estimulen en determinades substàncies que hi ha als ossos per enfortir-los, etc. No? Mm-hmm. Per on comencem? Estem parlant de vitamina D, per exemple, de vitamina K, de magnesi.
Sí, el calci en la massa òssia no està sol. Són hidroxiapatit, o sigui, són diferents sals que hi ha, també hi ha proteïna, hi ha col·làgen. Partint d'aquí, hem de veure que quan ingerim calci, també ens faran falta moltes més coses a part d'aquest calci, no? Aleshores, quan jo ingereixo calci, doncs l'he d'associar a una certa quantitat de magnesi. Tinc que anar en compte amb el fòsfor, perquè descompensa, i el fòsfor el tenim a la proteïna, el tenim als fosfats. Si pensem que una dieta molt rica en proteïna, excretarem més calci. Per tant, això s'ha de controlar. I després hi ha altres minerals o electrolits que també s'han de controlar, per exemple, el sodi. Dietes molt riques en sodi poden comportar major excreció de calci.
Recordeu que quan parlem de sodi, en definitiva estem parlant de sal.
De sal.
De sal, però també compte que hi ha molts productes processats que porten molt excés de sal i també hauríem d'anar amb compte en aquest aspecte.
Això mateix.
Molt bé.
I després tenim els cofactors que actuen en el metabolisme. Jo ingereixo un calci, però aquest calci ha d'arribar a l'os i s'hi ha de quedar. S'ha de fixar. Per tant, necessita vitamina D. La vitamina D és molt important perquè el calci es dipositi correctament i perquè hi hagi el que es diu hipercalcèmia. La vitamina D el que fa és que fa que hi hagi major quantitat de calci en sang perquè aquest calci sigui capaç d'arribar a l'os. I la vitamina D, en concret la vitamina D3, que és la que es troba en aliments d'origen animal o en aliments que poden ser fongs tractats per convertir-la en colecalciferona, en vitamina D3, és una vitamina molt important perquè aquest calci pugui funcionar correctament. I, per últim, la vitamina K.
Un moment. Abans, tornem-nos un segon la vitamina D, perquè fins ara...
És el sol, no?
Fins ara estic dic coses que es poden trobar de manera relativament senzilla en un aliment, el sodi, el fòsfor, el magnesi, però la vitamina D, hi ha pocs aliments que continguin vitamina D i tenen molt poca quantitat, la majoria, tret d'alguns molt puntuals, com l'oli de fetge de bacallà, per exemple, que té una quantitat interessant. L'ou té una miqueta,
el formatge, el peix, el salmó,
però són quantitats que no són suficients. Normalment es diu que la vitamina D la traiem de l'exposició de la pell al sol, no?
Correcte. El que també és cert és que al mateix moment que estem exposant aquesta pell a radiació ultravioleta, que és el que farà que ja convertim el colesterol de la pell en vitamina D, què passa? Que, clar, aquí també, què ens diuen els metges? No prenguis el sol, aplica't filtre solar. El filtre solar inhibeix, si ens anem a filtres alts, elevats, de 30-50, inhibeix gairebé el 90% de síntesi de vitamina D, amb la qual cosa doncs, aquí també podem tenir un inconvenient.
I amb 5 minutets sense protecció puc fer fotosíntesi? Puc fer alguna coseta d'aquestes? No, vull dir, ja me'n posaré de crema, però els primers 5 minuts no, per exemple.
Sí, jo
no t'asseguro, però jo penso
primera
que...
Primera hora del dia, última...
Prendre el sol és agradable. A partir de... Jo sempre em protegiria, no només amb mesures de filtres, sinó també, doncs, gorres, ulleres de sol... I, evidentment, doncs, si volem assegurar uns nivells òptims, no ens queda altre que buscar una bona complementació. Aquí ho sento, però...
Els anglesos què deuen fer? Tot el dia es fa núvol i plou. No deuen tenir vitamina D, o de molt poca, no?
Bueno, de fet, per això en aquests països del nord prenen tants làctics, en part, no? Per la ingesta de vitamina D que aporta, però sí que és veritat que s'està veient que tot el món...
Vull dir que potser no és tan important la vitamina D.
No,
sí que ho és.
Sí. Està bé que cada vegada és més important.
Doncs si és tan important, perquè n'hi ha tan poc? Això que deies, tan pocs
aliments. Perquè amb el sol ja n'hi hauria més que suficient
d'entrada. Si em permets, és tan important que es considera com una hormona. I a nivell inclús del sistema nerviós central es relaciona amb deficiències de vitamina D en depressió, trastorns cognitius...
Per això a la primavera ara estem tots una miqueta més.
Podria ser.
També pot alterar la glàndula paratiroides, és a dir, que té diverses implicacions.
Molt bé.
Escolta, el calci, si no ens volem atabalar, què? Complements tirem o no?
Complements de calci. I hi ha complements que ho porten tot i és molt pràctic. Tenim complements alimentosos que porten calci, porten una mica de magnesi, vitamina D3 i vitamina K2, que és la que ens faltava per començar.
Ah, ara et donava a preguntar, exacte. La K2.
La K2.
Que és una muntanya,
i per sobredosi no ens passa
però
res,
és una vitamina també.
Si tenim sobredosi de K2... K2 no era una pel·lícula d'un gos? Que era policia? No, escolta, si no ho sé, em sona Canine. Canine era el nou.
Era un altre número, no?
Era un altre número.
Molt bé.
Ens pot passar alguna cosa amb sobredosi de calci, magnesi?
Amb sobredosi de calci... Amb sobredosi de calci, en compte. El calci, si ens passem molt de quantitat, el que ens passarà és que potser que tinguem una mica de restrenyiment.
No cap problema amb això.
Bueno. A les dones a vegades no ho pensen el mateix, eh? Que... Sí, quan ja porten uns quants dies.
Visc amb moltes dones
i els ronyons també se'n ressenteixen molt, també,
ronyons,
si passes amb el calci.
Sí,
no?
Sí. I vitamina D, doncs, en compte. Però aquí tenim una solució molt bona, i és que si donem alts nivells de calci, que és el que se reconsella en osteoporosi, quan ja entrem en 60 anys, què ens diuen? Calci i vitamina D, no? Però a vegades se'ns obliden de dir, i vitamina K2? La vitamina K2 el que farà és que si hi ha un possible excés de calci circulant, el reconduirà i evitarà calcificacions.
Ah, veus?
Això és un gran avantatge d'aquesta vitamina.
Vitamina K la traiem sobretot a les verdures, no? Cada kiwi, no?
Cada kiwi, no sé.
Les verdures són riques en vitamina K.
La vitamina K és una vitamina que ve del grec coagulation, no? Que, per tant, té relació directa amb la coagulació de la sang. Hi ha diferents formes. Hi ha la K1, que és la que està en les fruites les verdures, que és la que quan prenem anticoagulants ens diuen fora vitamina K1. I després hi ha la vitamina K2, que són les menaquinones, i aquesta o bé l'obtenim a través de làctics, a través de certs formatges, per exemple el gouda és una molt bona font de vitamina K2, o bé la formem nosaltres en petites quantitats
la
a la microbiota.
Això són els intestins,
i en productes fermentats?
Correcte. També.
Kefir?
Tenim en productes fermentats.
Kefir i coses aquestes?
Com el xucrut, no, si no m'equivoco, aquest, o el nato, però el nato aquí no es coneix.
El nato és molt bona font, és una soja fermentada amb
el
un
nato
bacteri.
És tan dolent.
El nato, que és el mascle de la nata?
Jo no l'he provat mai, si ets sincera. No
què
és? Mai.
Amb carinyo, la gent que li deia el nato és soja fermentada. Però a mi no m'agrada gaire. Se'n pots trobar, Se'n pot trobar ara amb més facilitat de nato, però...
Jo us recomano extracte de nato.
Ah, vale.
Que
perfecte.
Aquí no té cap sabor i garantim quantitats importants.
Molt bé. Alguna cosa més per acabar de reduir el tema del calci?
Exercici, un mínim exercici, perquè l'os no és un múscul, però ens hem de bellugar. Si fem si no som sedentaris, si ens belluguem, també favorim aquesta calcificació.
Molt bé, per estimular els osteoblasts.
Exacte.
És que és el que diem sempre. No sé si ho diem sempre, però jo dic molt. Aquí no sé si ho hem dit, però...
Sí que dius molt, sí.
El cos necessita estímuls a tots els nivells, a nivell muscular, a nivell ossi... Oci, amb dues S, no a nivell d'oci de sortir a ballar a la discoteca, etc. I, evidentment, que la gent no es posi a córrer si té osteoporosi, que faci un esport que estigui una mica adequat a la seva condició i a les seves capacitats, perquè, si no, és quan poden haver-hi problemes. Molt bé, doncs hem parlat del calci, hem parlat de la vitamina D. Recordeu aquestes vitamines que, de vegades, ho barregem tot i és interessant anar-ho separant a veure d'on podem treure cada cosa. Vitamina D, vitamina K, el magnesi, que també influeix en l'absorció del calci.
Tot en pastilletes, home.
Vigilar amb el fòsfor. Vigilar amb el fòsfor, vigilar amb el sodi, és a dir, vigilar amb la sal i fer una mica d'activitat física.
I jo faré un incís i es vigileu amb el sucre també, perquè el sucre també tendeix molt a desmineralitzar tot el que són els ossos i, per tant, tampoc ens ajudarà.
Molt bé. No penso mai amb el sucre.
Aquest gran enemic, oi?
Sí, senyor.
Però què té el sucre? Què us ha fet el sucre, pobret?
M'hem dedicat tot un programa.
Ja ho sé, però... Bueno...
Marta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Marta.